Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons. Ja sabeu que els dimarts d'aquesta hora ens agrada obrir boca, que ens agrada descobrir establiments de la ciutat que s'hi dediquen a la gastronomia. I avui, tot i que ja n'hem parlat altres vegades de menjar japonès, avui volem parlar amb Kitsune Sushi Bar. Volem parlar d'aquest establiment i ho fem amb el seu cap d'operacions, el Marc Sarrés. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia.
Explica'ns què és Kitsune.
Kitsune? Kitsune és sobretot és un concepte. Kitsune, literalment del japonès, és una guineu astuta i ens agrada pensar que el que nosaltres fem és un producte que té aquest punt d'astúcia. Quan parlem d'astúcia en gastronomia ens referim sobretot a un producte pensat per gaudir-lo, sobretot, i sobretot també pensat no només per alimentar el cos, sinó també una mica l'ànima.
Mm-hmm. Kitsune Sushi Bar el trobem a la plaça Pep Ventura, al número 3, o sigui, ben a prop d'aquí. Què ens ofereix? Clar, en el gran concepte de menjar japonès, exactament vosaltres què és el que oferiu?
Nosaltres el que oferim és una gastronomia japonesa adaptada una mica al paladar occidental, però sobretot el que oferim més que enllà del producte també és el concepte, no? Ens agrada pensar que som una taverna de tapes japoneses, en la qual pots venir a menjar sense tenir que estar encursetat amb aquests primers, segons i postres, sinó que pots anar picant, pots anar demanant, està tot pensat en racions petites per poder degustar diferents plats i també per poder compartir.
Uh-huh. Esteu aquí a la plaça Pep Ventura, quan fa?
Doncs mira, es va obrir el primer establiment, que és el de la plaça Pep Ventura, el desembre del 2013, tot just ara fa 2 anys i poc.
Uh-huh. I ara, pròximament, o sigui, falten dies per obrir un nou establiment a Barcelona.
Sí, ens falten 48 hores, per ser exactament. Aquest proper dijous obrim un altre Kitsune a Barcelona, sí.
Això respon al tipus de clientela que teniu?
Això respon a les ganes que teníem nosaltres d'obrir un altre local i la localització respon, a part de que ens agrada molt el barri de Gràcia, que és on finalment s'obrirà, també respon a la demanda de molts clients nostres que venen expressament de Barcelona i que ja fa temps que ens insistien, no? Si heu d'obrir un altre, no us oblideu de nosaltres. Tampoc ens hem d'oblidar que Barcelona és un gran aparador i és un molt bon lloc per donar-se a conèixer, també.
Uh-huh. El Kitsune és un establiment que està inspirat en les tavernes japoneses, les izakayas.
Correcte.
Que, de fet, dona tota aquesta sensació quan tu entres, és un establiment petit, acollidor, pensat, doncs, això no per a fer grans entaulades, no?, d'estar-s'hi allà molta estona, i com tu comentaves, de no demanar un primer i un segon, per això tampoc no feu un menú, sinó que es tracta d'anar provant una miqueta tot el que teniu, no?, totes aquestes tapes.
Sí, home, la idea és aquesta, no?, que puguis venir, puguis degustar diferents plats, diferents productes, inclús diferents tècniques de cuinar, sense que hagis de fer un gran àpat, sinó simplement que puguis picar el que et vingui de gust. Pots menjar molt, pots menjar poc, això cada un pot escollir. Però, com et comentava abans, la idea no és tancar-nos al concepte restaurant, sinó aquest concepte izakaya japonès, aquest concepte de parar un moment i picar alguna cosa, però portat a la nostra cultura una miqueta, d'acord? No ens oblidem que la cuina tradicional japonesa, el sushi japonès tradicional, té unes tècniques d'elaboració, sobretot del peix, que nosaltres no estem acostumats a aquests gustos, són gustos molt forts, i aleshores el que nosaltres fem és suavitzar-lo, occidentalitzant-lo, treballant amb aquestes salses i amb aquestes barreges que fan aquest, que podríem dir, aquesta fusió, tot i que no és la paraula que més ens agrada per utilitzar, per definir el nostre producte, però sí, ve a ser això, més o menys.
Com treballeu? Quina és la vostra filosofia a l'hora d'elaborar, de treballar el producte?
Respecte i estudi. Sobretot respecte al producte i sobretot respecte a la tradició. I estudi d'aquesta tradició i estudi del perquè de les coses. Quan nosaltres tallem un peix, primer l'interpretem. Quan nosaltres fem una salsa, primer veiem l'origen d'aquesta salsa i el perquè. No ens hem d'oblidar que qualsevol tipus de gastronomia té un component històric molt fort. Clar, tots nosaltres coneixem els orígens d'un mar i muntanya, coneixem els orígens d'un pa amb tomàquet, doncs, bueno, el sushi també té els seus orígens i el seu perquè. Nosaltres agafem, estudiem i desenvolupem una tècnica mil·lenària amb una recepta més contemporània.
Treballeu preparant el que el vostre client es menjarà en el moment. O sigui, no teniu elaboracions ja fetes i preparades.
Sí, sí que en tenim. Tot allò que són salses, en aquests moments nosaltres treballem amb un obrador central dirigit per un xef japonès, que és qui ens fa totes les bases per després distribuir al restaurant. D'aquesta manera guanyem unificació de producte i també guanyem qualitat, ja que al treballar-ho tot des d'un obrador, abatir les temperatures per evitar la procreació de gèrmens i treballar amb la màquina al buit, ens assegura que el producte que arriba al restaurant, a part de la qualitat gustativa, té una qualitat també en quant a possibles contaminacions alimentàries. Això no afecta la qualitat del sushi, perquè el sushi sí que es fa al moment, el peix es fa al moment. Això només l'únic que fa és agilitzar la feina dels restaurants, primera, perquè el client pugui menjar més ràpid, i segona, perquè els nostres cuiners no hagin de fer aquestes jornades maratonianes típiques del món de l'hostaleria.
Perquè estem parlant d'una elaboració, un procés que necessita temps.
Sí, nosaltres tenim plats, com per exemple l'ànec, que es fa una cocció de 58 graus durant 36 hores. Llavors aquesta cocció, evidentment, s'ha de fer prèviament. O tenim salses, que són bases de reducció, que també estan 10-12 hores per fer-se. Tot això és el que es fa en aquest obrador central, que també tenim a la plaça Pep Ventura de Sant Cugat.
Parla'ns de la matèria primera. La base del producte que treballeu és l'arròs, és el peix...
Sí, el més important pel sushi, i això és evident, és el peix. El peix es pot treballar de moltes maneres, però si el seu origen és incert o la seva qualitat és dubtosa, pot ser molt bo, pot ser un gran sushiman que no te n'en sortiràs. Nosaltres tenim molta sort, treballem amb una tonyina nacional de la zona del Delta de l'Ebre. És una tonyina, es diu Bluefin. El Bluefin és un tipus de tonyina, és la màxima qualitat que hi ha al mercat. I aquesta tonyina ens ve directament des de Tarragona cada dia, de manera que ens assegurem una grandíssima qualitat. Tot i que el peix s'ha de congelar, estem obligats a congelar-lo per un tema sanitari, per l'anisakis, però aquest procés de congelació també el fem nosaltres envasat al buit i amb ultracongelació, de manera que ens assegurem que no perd cap tipus de propietat. Tornant a la qualitat del producte, no només el peix ha de ser d'una gran qualitat, tots els ingredients que componen el plat han de ser d'una gran qualitat. Tots sabem, tornant al fricandó, que si li posem un vi de tetrabric, com que estem cuinant, no passa res, però que si li posem un bon vi, aquell fricandó estarà més bo. És necessari posar-li aquest bon vi? Va, a gustos. Per nosaltres sí que és necessari. De manera que nosaltres, l'arròs que fem servir, hem provat més de 10 arrossos diferents fins a trobar el que volíem. El vinagre que fem servir el preparem nosaltres, perquè no hem acabat de trobar el vinagre que buscàvem. I així és un per un amb tots els ingredients, sobretot aquells que són frescos, que treballem en producte de proximitat amb totes les referències que fem servir.
I l'arròs, que és tan important i tan present en totes aquestes elaboracions, és un arròs especial?
Bé,
és un...
Sí, arrossos n'hi ha molts. Aquí a Catalunya, per sort, en sabem d'això. És un tipus d'arròs que també es cultiva aquí, des de fa ja uns quants anys, però que el que té és un component de midó diferent al que, per exemple, faríem servir per fer un bon arròs guisat, un arròs bomba o un arròs llarg, un arròs del Delta. És un altre tipus d'arròs. Simplement té un component més fort del midó que fa que al moment de coure'l, perquè es cou al vapor, quedi aquesta textura una miqueta com d'arròs que s'enganxa entre si. De manera que ajuda molt a l'hora de fer aquest sushi.
Perquè en general els productes són productes de proximitat, són productes de la terra.
Podríem parlar de tres games de productes diferenciats. Aquells que són frescos, sí, són productes d'aquí, de la zona, la majoria tenen DO. Treballem amb bastant producte inclús de la província, en el Vallès tenim grans horts, però després podríem entrar a la segona part, que serien aquests productes que venen directament d'Àsia. Hi ha una sèrie de bases per fer sobretot salses, que són productes que no es produeixen aquí, a Espanya, i que els has de comprar directament a Àsia. Actualment hi ha un munt de proveïdors a Espanya que poden portar-te aquests productes. I després la tercera part, la tercera gamma de producte, que podríem dir és aquell producte sec, des de sals, sucres, espècies, que aquestes sí que treballem amb origen depenent de quina espècie busquem. Un exemple, els pebres, intentem treballar-los de la zona de Sichuan, de la Xina. Doncs, evidentment, aquí també tenim pebre, però nosaltres volem aquell pebre. Per això, podríem diferenciar-ho en aquestes tres coses, no? Producte de proximitat pel fresc, producte asiàtic per allò que no es produeix aquí i producte d'origen per aquelles coses que nosaltres volem aquell origen.
Parlem de la vostra carta. Una carta que ara renovareu, presentareu justament coincidint amb l'estrena del nou local a Barcelona, Gràcia. Estreneu també la nova carta?
Sí. Com una bona cuina japonesa que fem, som una mica kamikazes i hem fet coincidir l'apertura del nou local amb el canvi de carta. El canvi de carta no vol dir canviar la carta. El canvi de carta vol dir introduir plats nous i reforçar aquells plats que tenen més d'èxit. Sobretot hem reforçat amb elaborar un sushi una miqueta més natural, més pur, amb menys salses, amb alguns dels plats, sense deixar de fer aquells que tenen molt d'èxit, que els clients no ens deixarien treure. I també hem desenvolupat tota una línia de plats calents nous, basant-nos en receptes tradicionals japoneses, algunes d'elles mil·lenàries, com per exemple la de l'ànec, que dèiem abans, en la qual estem molt orgullosos perquè creiem que som bastant pioners en recuperar aquest tipus de receptes.
I quina diries tu que és la vostra especialitat?
El producte. Qualsevol plat que et puguis imaginar de la carta, et pot agradar més o menys la presentació, et pot agradar més o menys la recepta, però el producte que menjaràs és excel·lent. Suposo que et referies a un plat en concret.
Sí.
Molt bé. Dins del sushi hi ha un parell de rolls que són els que més es venen. No sé si això vol dir que són els més bons, però són els que més es venen. Clar, realment un d'ells és realment una bona llaminadura, perquè és un que està fet a base de llagostí en tempura, que és llagostí arrebossat. Porta una melmelada casolana de tomàquet, porta una miqueta de crema de formatge, està embolicat amb l'arròs i l'alga i per sobre porta una mica de salmó i ceba confitada. Sí, és un plat contundent, però és el que més èxit té, sens dubte. Es diu aborisoga.
Uh-huh. Ens la notarem.
Sí.
Jo no sé si l'he provat, Diria que sí, perquè diverses visites ja sí. Intentes satisfer, diguem, tots els gustos i triar tota la variació que es pot oferir. Uh-huh. Però la veritat és que amb la descripció jo crec que els oients poden tenir una lleugera idea. Només els hi faltaria doncs, posar-se aquell tros de rol a la boca per saber quines sensacions produeix allò.
Ho tenen fàcil.
Estan aquí a la plaça Pep Ventura número 3. Per cert, que a més també teniu takeaway.
Sí, és veritat. Nosaltres ens vam trobar fa qüestió d'un any amb molta gent que no disposava de taula per dinar o per sopar, perquè és un local petit, i molta gent ens deia, bé, doncs si no teniu taula ens podeu fer alguna cosa per endur, però això generava un problema a l'hora de col·lapsar la cuina. I vam decidir obrir una botiga just al costat del restaurant per poder fer aquests plats que ens demanaven aquestes persones que es quedaven sense taula. El que passa és que no ens esperàvem que aquest local hagués agafat entitat pròpia i ja no és una crosa del restaurant, ara ja per si sol ja és un altre negoci.
Uh-huh. I quan fa que està funcionant el takeaway?
El takeaway amb la carta nova, amb la carta, amb el concepte que treballem ara, que ho fem tot el moment, des de l'abril d'aquest any. Tot i que el takeaway ja porta un any obert, però al principi, com us dic, era simplement un reforç del restaurant.
Uh-huh. L'oferta, però, canvia, no és la mateixa exactament.
No és exactament la mateixa, és per un tema molt senzill d'explicar. Nosaltres no tenim el sushi fet, el fem al moment, els nostres clients habituals ho sabran. Clar, això implica que hi ha una sèrie de plats que sí que es fan en el restaurant que no són pràctics per fer pel restaurant, per la botiga. Són plats que, si un client els demanés, tardarien massa estona o interromprien la dinàmica de la botiga. Per això és una carta més petita i algun plat és diferent, sí.
Abans comentàvem el fet de les postres. Quan un es proposa anar a una taverna d'aquest tipus o anar a menjar japonès, en l'últim que hi penses són en les postres. Uh-huh. També teniu postres a la carta.
Correcte.
Però per què no tenen tanta fama o es queden en un segon pla?
Sí, això és una lluita constant que tenim nosaltres per intentar descobrir coses noves per poder portar als nostres clients. En la cuina japonesa i sobretot en les izakayas, el postre com a tal no existeix. De fet, és molt típic acabar el dinar amb un tall de taronja. Però sí que hi ha una sèrie de plats de reposteria japonesa que tots coneixem, els mochis famosos, per exemple, i algun plat més, però que no és concepte postre en allà. Què hem fet nosaltres? Clar, nosaltres, com us comentava abans, ho fem tot nosaltres, no ens agrada comprar res fet, i el que hem fet és agafar receptes tradicionals de la reposteria a la qual estem acostumats i donar-li el nostre toc asiàtic o japonès. Sense anar més lluny, treballem un mousse de formatge, el que comúment es coneix com a cheesecake, però treballat amb una sèrie de licors, amb te verd, provenients de Japó, d'acord? Això és un exemple. Clar, fer una carta de postres japonesos no existeix com a tal. Ens hauríem d'inventar.
I tenen sortida realment? Perquè jo ara m'estic posant a la pell del client. La gent acaba un àpat, sigui al migdia o sigui a la nit, amb un postre a la taverna?
Doncs tenim clients que, tal com s'asseuen a taula, el primer que et diuen és: guarda'm dos tatens o guarda'm dos cheesecakes. Sí, tenen sortida. Tenen sortida perquè justament aquest concepte de picar fa que molta gent es guardi aquell foradet a l'estómac per poder menjar aquesta postre al final de l'àpat. S'ha de dir que és que tenim una pastissera excel·lent i tenim unes postres molt bones, i la gent ho sap. I tenen molt d'èxit, les postres, sí, sí.
A nivell d'acompanyament, a nivell de begudes, què acostuma a prendre el client quan se'n va a una taverna japonesa?
Si parlem d'aquí...
Per acompanyar...
Sí, fem al revés. Si parlem de Japó, tothom coneix el sake calent, que no és ben bé calent, sinó que és a temperatura ambient, o la cervesa. Allà és molt típic veure menjar amb cervesa. Nosaltres tenim l'opció del sake, tenim l'opció de la cervesa, però no ens oblidem de la nostra cultura i la majoria de gent demana vi.
Vi que oferiu, que de quina denominació, d'on prové?
Tenim una carta molt curteta, expressament, però molt calculada. Cada vi té un perquè. De fet, a la nostra carta de vins no hi ha el nom, la DO, el varietal, l'any, no. Bàsicament hi ha el nom, la DO, i una explicació del vi, perquè a l'hora d'escollir-lo et sigui més fàcil. Parlem de quin vi és adequat per quin plat, o per quin tipus de menjar, o si és més sec o és més afruitat. Són uns vins molt concrets, tenim blancs, negres i un rosat, evidentment, però estan tots ja pensats per una carta japonesa, sí, sí. Gairebé tots els vins són catalans.
Parlem de com funciona la taverna. Obriu cada dia?
Sí.
Obriu cada dia, a migdia i a la nit?
Sí, obrim cada dia, obrim migdia i nit, i precisament perquè el local és molt petit i molta gent es quedava sense poder menjar, ja fa un temps vam començar a treballar amb torns. Fem dos torns a migdia, dos torns al vespre, de manera que podem doblar la capacitat del local. Això genera certes incomoditats, com per exemple que s'ha de ser molt puntual a l'hora d'arribar i que els del primer torn tenen una hora per marxar. En la nostra cultura, les sobretaules és algo molt habitual, però bé, és l'única manera que tenim per poder satisfer la demanda que tenim de clients. No tanquem cap dia, bàsicament els puntuals com Nadal, Cap d'Any, però entre setmana i durant la resta de l'any no tanquem cap dia.
I aquell que vulgui o que hi vagi amb la idea de fer un menú, doncs que se n'oblidi, no? De primers i segons...
No, perquè
no funciona així.
No s'ho trobarà. Nosaltres tenim la carta repartida per tipologies de menjar japonès. La tenim diferenciada entre sushi i calents, i dins del sushi tenim diferenciat per les tècniques de fer sushi que hi ha, no? Que són, bueno, l'uramaki, el maki, el nigiri, el sashimi, que són les diferents formes de presentació de producte. I després els calents, els tenim separats, bàsicament, doncs, carns, peixos, els hegemonos, que són les tempures, però el client, quan es mira la carta, no es troba uns primers, uns segons definits. No, tot el contrari. La idea és expressament potenciar aquest picoteo.
Abans em comentaves, i jo és cert que a mi m'ha passat moltes vegades, que hi vas i mai no te'n recordes de com es diuen les diferents tapes que vols demanar. Entre altres coses perquè, com s'assemblen una mica, sí, mai no acabes de distingir exactament què és cada cosa. Abans em deies, és que ens trobem en la situació que hi ha gent que ve i ens diu... poseu-nos el que us vingui de gust.
És veritat, al principi ens pensàvem quan, bueno, és això el que tu dius, no? Molta gent s'asseu a taula i ni tan sols vol la carta, o potser la volen, però et diuen el que tu vulguis, no? O et diuen, mira, em vull gastar tants calés, porta'm el que tu vulguis. Al principi ens pensàvem que potser era, per aquest motiu, no? Per la manca de coneixement per part de tots, jo el primer, d'aquests noms japonesos, d'aquests noms tan estranys i tan semblants entre ells. Però parlant amb els propis clients ens n'hem adonat que no és només aquest l'únic motiu, sinó que ve donat també per la confiança que creen ells en nosaltres i bé, el típic comentari porta'm el que vulguis que tot està bo. Per nosaltres és un gran orgull i a més les nostres cambreres ja coneixen tan bé els nostres clients que a un li fan d'una manera, a un li fan de l'altra, però ens trobem amb això, no? Que ens deixen a rienda suelta a nosaltres.
Marc, demanem sempre als nostres convidats que abans de marxar comparteixin amb els nostres oients una recepta. Per on van els trets? Què has decidit triar?
Bé, podríem parlar del sushi, però és massa llarg i massa complicat per fer-ho ara per
ràdio. Molt laboriós, no?,
sí,
per explicar...
Correcte. De totes maneres, us convido a tots, els oients. Nosaltres fem classes setmanals de sushi a l'Ateneu de Sant Cugat, on hi trobareu com fer un sushi, com fer el vinagre, com fer l'arròs. Però jo crec que avui potser us farà gràcia una recepta, que és molt coneguda, que són els famosos yakisoba, que són molt més fàcils de fer del que semblen, però que si es fan bé són excel·lents. Primer jo començaria definint què vol dir yakisoba.
Sí, perquè qui no estigui basat en el concepte de la cuina, sí, japonesa dirà, i això què és?
Correcte. A veure, uns yakisoba, uns fideus yakisoba, no deixen de ser uns fideus amb ingredients. En aquest cas hem d'entendre que yakisoba és la contracció de dues paraules. Yaki vol dir planxa, la planxa de cuinar, i soba vol dir pasta. Per tant, la definició seria pasta a la planxa, d'acord? Molt bé, nosaltres els que preparem els fem amb pollastres, poden fer amb un munt de coses, però ens agrada donar-li un punt de mar i muntanya. Què fem? Comprem uns fideus, aquests fideus els podeu comprar a qualsevol supermercat asiàtic, inclús ja els podeu trobar a qualsevol supermercat habitual. Són fideus, normalment d'ou, que es fan molt ràpid, són coccions de 2, 3, 4 minuts. Els coem, un cop els hem cuit, quan encara estan calents, els hi direm unes gotetes d'oli de sèsam. 2-3 gotetes, i deixem que es refredin sols, no els refredem amb aigua. Per altra banda, agafem o un wok, si en tenim, o una paella normal, i saltegem una miqueta de col crua, una miqueta de pastanaga, una miqueta de ceba tendra, i tot això tallat a juliana. Quan ho tenim una mica saltejat, no ens oblidem que el sofregit és nostre i que allà no el fan, faran les verdures el que es coneix al dente, i afegim, per exemple, contra de pollastre, que per mi és la part més gustosa, talladeta molt petitoneta, sense l'os i sense res. Uns talls de 1x1, per exemple. Tot això ho saltegem i quan la carn ja està feta, que estem parlant de 2 o 3 minuts més, li tirem un xorret de soja. Quan la soja està calenta, aquells fideus que havíem cuit prèviament, els tirem dins d'aquesta paella, 2 o 3 saltadetes i el plat. I el puntet de mar que li falta a aquest mar i muntanya és una cosa que es diu katsuobushi, que són escates de tonyina seca. Això és molt fàcil de trobar actualment també al supermercat. Sí. I ja està, és un plat que el podem acabar amb una mica de verd. Els japonesos són gran amants d'acabar els plats amb verd. Julivert francès, porradell, julivert normal, el que us agradi més i el que us vingui més de gust. És un plat, com veieu, molt fàcil de fer i realment molt bo.
Molt bé. Doncs anotat queda, i qui vulgui que s'estreni, que ho provi a casa, que és ben fàcil. Marc, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'espai amb molt de gust per parlar del vostre establiment, de Kitsune. Recordem novament, a la plaça Pep Ventura número 3 i a partir de dijous a Barcelona, al barri de Gràcia.
Barri de Gràcia, sí.
Exactament quina adreça?
És carrer Montserrat, carrer Montseny, número 13.
Doncs ja ho saben, a partir d'ara a Sant Cugat o a Barcelona trobaran Kitsune, i avui hem parlat precisament de menjar japonès i de la manera, la filosofia d'aquest establiment que podem gaudir a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, moltes gràcies.
Bon dia.
Sant Cugat a fons. La vida és local.